Vivències a Ona Codinenca. Molt bones a tothom. Comença aquí una nova etapa a Ona Codinenca. A Ona Codinenca sempre ens agrada doncs, tenir la participació de tots els santfeliuencs i santfeliuenques, i aquí comença un nou projecte, diferent, una cosa que fins ara no havíem fet a aquesta casa. I ve fruit de la iniciativa d'unes persones d'uns santfeliuencs que tenien ganes de col·laborar amb la ràdio i tenien ganes d'explicar vivències, coses de Sant Feliu.
Pere Vallcorba, en el passat programa, no va tenir temps de parlar del trauma que varen sofrir els treballadors del ram tèxtil quan van tancar les fàbriques de Sant Feliu. Per parlar dels acomiadaments d'abans i dels d'avui en dia, també hem convidat en Xavi Guàrdia, que recentment ha passat per aquest dolorós tràngol. Senyor Vallcorba, sisplau.
Gràcies. La setmana passada, o sigui, el programa passat, vaig apuntar breument com varen parar, però avui em voldria expressar una mica més. Necessitaria molt temps, perquè varen passar moltes coses, però bueno, ho diré així brevement. El programa passat vaig parlar de Can Comas, doncs, que hi havia amors, desamors, violència, totes aquestes coses, i vaig dir una cosa que és suspens. El suspens que hi va haver va ser el principi del fi de lo que es va costar del tancament. I dic suspens perquè abans ens pagaven cada setmana, no és com ara que ens fa cada mes els treballadors cobren. Cada setmana, quan era el dissabte, doncs ens pagaven. Però va arribar un moment que va venir un dissabte, ai, avui no hi va ser, els sobres que esperàvem, el director va posar la pissarra d'avisos que, degut a circumstàncies ajenes amb ell, doncs que no es podia pagar. Bueno, vam esperar una altra setmana, aquella va quedar enrederida, una altra setmana també igual, i molts dissabtes era l'hora de plegar, quasi bé, i no sabíem encara si cobraríem. O sigui que es va anar acumulant tot una sèrie de setmanes que no ens les varen pagar. Jo vaig entrar després del jurat d'empresa, que en dèiem llavors, i em vaig posar al davant, vaig reunir a tots, em vaig implicar bastant, i vaig dir que això no podia ser. Que, esclar, teníem molts atrassos, a mi aquell temps ja en devien unes 40.000 pessetes.
Déu-m'hi-do.
Que eren bastant en aquell temps, i no sabíem si estava la cosa insegura, no reconeixien el deute, ens deien que ja ho pagarien, bueno. I el primer que vaig fer, vaig ser que volia parlar amb l'amo, amb el senyor Muñoz, i era impossible parlar-hi, perquè aquell ningú el veia. Però tenia un representant, venia així de l'amo, que era li deia Don Ricardo. Va parlar amb Don Ricardo, que era una mica grosset. I sí, em vàrem concedir amb el director d'allà per anar a parlar amb l'amo a Barcelona, i vam arribar allà a l'hora estipulada, a les 10 del matí, però no va aparèixer, no va venir. Ens varen dir aquelles noies que treballaven allà, doncs que havia hagut de marxar, que era fora, que d'allò...
Després de l'exposició del senyor Vallcorba, en Jordi Guàrdia ens pot parlar del cas recentment del seu acomiadament d'una empresa d'aquí Sant Feliu. Xavi?
Hola, moltes gràcies per haver-me convidat. Sí, estic entre una colla d'un curs i doncs m'agrada molt que m'hagueu fet venir també doncs exposar el meu punt de vista i la meva experiència amb aquest tema. No és potser tan traumàtica com la del Pere Vallcorba, perquè, mira, a la llarga de tant veure un negre acabes rient de com és la vida, no? Una mica de com va tot, no? Us explicaré una mica com va anar a l'acomiadament. L'empresa vèiem que anava malament, perquè l'amo va començar a ficar fills allà, pagant-los sous astronòmics, i la feina va minvar, i ja ens ho temíem una mica que la cosa acabaria malament. La cosa és que va dir, l'amo ens va reunir, va dir, mira, no tinc prou diners, ningú me'n deixa, he presentat una suspensió de pagaments, que es diu un procés concursal, vindrà un administrador concursal, no trigarà gaire, i us ho arreglarà. Vosaltres aneu venint tranquil·lament, que no passa res, no és una cosa greu. Doncs aquest administrador concursal, que havia de venir una setmana, ha trigat 4 mesos en venir, i doncs clar, la desesperació de tothom d'estar allà 4 mesos sense cobrar, sense que ningú et digui res, l'amo que no apareix, ningú vol saber res, i bueno, i penes i misèries, i no fa falta que apreti més, perquè ja sabeu com va tot això. Dichos qui no s'hi troba.
Després de tot aquest procés, al final, què vau aconseguir? Vau poder cobrar alguna cosa?
El dia d'avui encara estem esperant de que ens donguin les indemnitzacions i els endarreriments de les pagues i el... com ne diuen allò que paga l'Estat?
El fons de garantia.
Ah, això, el fons de garantia.
Això ja és una cosa que va a llarg termini.
Ara us donarem un 40% ja. I després us donarem un 60%, però vés a saber.
Sí, sí. De moment, res de res.
De moment, bueno, res.
És una típica suspensió de pagaments, sí. Que es posen tots els números sobre la taula i al final de comptes, a l'hora de repartir, no hi ha ningú que cobri el duro.
I el Pere com va acabar? Vas cobrar, ui, no vas cobrar? Sí.
Bueno, vam acabar, vam anar, ja dic que em deia l'anterior intervenció, vam anar a Barcelona, no ens va voler rebre, i vam anar una altra vegada, tampoc, i vam anar un altre dia sense dir res, i esclar, se'ns va trobar al davant, i llavors els vam tenir fort. Allà va sortir... Però una cosa que no us ho podeu imaginar. A mi no sé d'on me sortien les paraules. Tenia una companya, també igual. Ens vàrem dir de tot. I en un moment dat, allò que passen les coses, va tocar el telèfon i aquell senyor es posa el telèfon. Sí, sí, estic bé, molt bé, que sí, que d'allò. I va penjar el telèfon. Diu, era la meva mare. Per això com de mare, aquest món només n'hi ha una. I aquell moment sembla que la cosa es va desglaçar. Vàrem haver de lluitar molt. Vàrem haver d'anar com amb un judici a Barcelona, el de la de reconciliació d'empresa, varen reconèixer per fi el deute que tenien i varen haver de lluitar molt, anar a Barcelona amb el Muñoz una altra vegada, però bueno, varen cobrar. Però amb aquest procés, mentre volíem cobrar tot això, doncs ens van comunicar que tancaven la fàbrica. Estàvem en ple procés per recuperar els cèntims i ens van dir que tancaven la fàbrica. I ens van dir, no tingueu por, que no perdereu res, i efectivament, ens van anar a pagar, a mica en mica, quan vam haver tancat, i vam anar moltes setmanes a cobrar el que fos de traços, i el finiquito, que en deien llavors, doncs sí, ens el van pagar tot. A mi sé que em va tocar 110.000 pessetes, que aquell Déu-n'hi-do 100.000 pessetes, no? I no, vàrem quedar a zero. I llavors, bueno, va ser la primera empresa que va plegar a Sant Feliu. Jo vaig tenir, aquell dia me'n recordo molt bé, que ho vaig haver de comunicar en els treballadors. Vaig haver d'anar a la fàbrica jo a treure la cara, mira, pleguem. I vaig veure verdaders drames, principalment de dones, plorant, i què es farà, i Déu meu, i com ho farem, i els homes, i llavors era molt diferent d'ara.
Perquè llavors, que em paro, vos va costar molt trobar una altra feina?
No. Jo al cap d'un any tots vam trobar feina, Sí. Però... Era diferent el context de llavors amb ara. Es va trobar feina, sí. Molts van haver de marxar fora, Inclús hi havia matrimonis que sí que van anar fora. I els d'allà, molts, es van haver de desplaçar amb diferent, a Granollers, a Barcelona, a treballar. Però no, al cap d'un any, màxim un any i mig, tothom tenia feina una altra vegada.
I ara la pregunta d'un millor. Tu, com ho veus, el futur de tots aquests teus companys? Tu, em sembla que en tens de feina, no? Però sí. I els teus companys han trobat o en trobaran? Com ho veus, tu?
Això és el gran interrogant. Això, si ho preguntes als ministres, et diran que sí. Que vamos, que d'aquí un parell de mesos començarà a sortir feina.
Però tu creus els polítics? General.
Home, hem de creure en alguna cosa i els únics que diuen això són els polítics, perquè l'altra gent, no sé...
Jo crec que els polítics tenen bones intencions, el que passa que els resultats no s'hi acompanyen. Aquesta és una altra cosa.
Han d'animar, si més no, han d'animar el personal. Poden dir-los que anirà més malament.
Me'n recordo en el full parroquial d'aquí de Sant Feliu, el rector d'en llavors, que era mossèn Rosell, va fer un escrit que bueno, que allò era ara l'apocalipsis perquè tancaven les fàbriques i el poble què farà i la gent que viurà i tot això, i que és, bueno, escolta, això ja és la fi del món.
Però és que hi treballaven a vora 1.000 persones, eh?
I el poble no es va
poder. I n'érem 3.000.
A Can Comas, en aquell moment, van despedir 200 treballadors. Bueno, vull dir, van tancar amb 200 treballadors a dintre.
De les 1.000 persones, el 20%.
Sí,
sí, però sí, que... bueno, això va ser en cascada.
Sí, no, ja no va ser de cop, no va ser de cop.
Però la sorpresa...
El 20% de la llengua, ja.
Però la sorpresa va ser poc després, no sé si un any o dos, que a Can Roqueta, el Roc Humbert, doncs, ja ho vaig dir en el programa anterior, doncs treballaven, feien qualitat i això, sense quasi bé ni pensar-ho ningú, patacruc, va tirar les portes avall. Va ser una cosa més... A Can Comas potser ja es anava veient la cosa, nosaltres, els que hi treballàvem, ja ho anàvem veient, que la cosa no podia durar gaire. No es va renovar ni maquinària, ni res, i ja ens ho vèiem a venir. Ara a Can Roqueta va ser, doncs, més fort.
Sí, super, sí.
Bueno, ja, acaba això de mossèn Rossell.
Que no, dir? Que o sigui, llegint allò, deies, bueno, sí, el poble es mora, perquè tothom, o sigui, les fàbriques han anat tancant, i la gent de què viurà, o sigui, venia donar-te a entendre de que això ja, pues, o sigui, apaga i vàmonos, no?, que deien, pues, clar, i la cosa, pues, va el que diu aquí el Pere, que la gent es va anar espavilant.
Tothom es va espavilar.
Hi havia una altra font de feina, unes circumstàncies que eren totalment diferents de les d'ara, perquè ara la cosa, pues, tothom parla de la crisi financera, llavors ni us en parlaven, perquè la gent cobrava per setmanades i el que interessava era portar el sobre a casa i mira, i si no se n'anaven al tros o se n'anava, però tot això se n'anava perdent ara.
Potser nosaltres, com que ho vèiem que havíem de tancar, potser molts ja ens vàrem anar preparant pel que podia venir. Jo, en el meu cas particular, feia 2 anys que la cosa veia que no anava bé, ja em vaig anar preparant de fer de fotògraf. O sigui que 2 anys, els dos últims anys de que vaig treballar, doncs ja... em anava preparant per fer de fotògraf.
I el dia...
Bueno, doncs poder, per acabar aquest tema, perquè ja se'ns acaba el temps, poder hauríem donar un missatge d'optimisme, no? Si mossèn Rossell ho veia molt negre i no va passar... No va anar a Mayores, tothom es va anar espavilant, poder hauríem de dir també que ara també és molt negre, com ho veia mossèn Rossell, o més, però que la gent poder també s'ho anar espavilant, i el guàrdia ja s'ha espavilat, ja té feina, i poder donar tot també en té. Sí, donem un missatge d'esperança.
Sempre
l'esperança. Sí, l'esperança és l'últim, no?, que s'ha de perdre, sí. Esclar.
Jo sempre he treballat també per tercers i de crisis n'he viscudes, ja, encara que no sóc tan gran com el Pere, però ja n'he viscudes de crisis. Aquesta que estem parlant és la crisi, suposo, aquella del 79, 80, 81.
L'any que vàrem tancar era l'any 70.
La primera de totes, sí, una de les famoses crisis del petroli que va fer un salt tots els preus i tot.
Sí, la primera crisi forta va ser el 73.
Jo vaig vindre a viure aquí a Sant Feliu en l'any 70. I la crisi del 79, 80, 81, que la recordo, vull dir, sempre ho diem amb la fina conya, encara es veuen camions per la carretera. Per la carretera antiga no es veia ni un camió. Pujàvem nosaltres amb el nostre cotxet cap aquí i, escolta, ni un camió. I això sí que és... Això sí que donava sensació de pa natural. En aquest moment, jo diria que de feina hi ha bastanta crisi que és subjectiva. És de la gent que se la va fent, ojo, cuidado, no fem això, hi ha crisi, cuidado, no arrisquem amb allò que hi ha crisi. Però, en canvi, hi ha alguna empresa que encara és valent i planta cara. Encara és valent i planta cara. Com hi sortirà? No sé, el temps ho dirà. Però jo, de veritat, de veritat, de veritat, d'aquesta crisi actual, tan profunda com aquelles que feien despedir una fàbrica, una altra, una altra, una altra, tan profunda jo no crec. En canvi, el meu fill sí, el meu fill que estava treballant a Amèrica del Sud i tal, aquell diu, barragony, que això no dura, això té que haver-hi un catacró gros perquè no pot ser. I allí dona la culpa als bancs. Vull dir, en Jordi, és els bancs. Diu, hem d'anar contra els bancs, són els que ens estan fotent a tots. A l'hora dels beneficis han menjat i a l'hora de... I a l'hora d'ajudar, no ajuda ningú. Això és la meva opinió, així, deixar d'anar parlant de crisi.
Sí, de fet, no té un punt de raó, perquè el que ha passat ara amb la caixa aquesta d'allà, de Castella-la-Manxa, aquella gent, vinga, va, donar crèdit
a tothom.
S'estem parlant de les subprimes americanes, però sí que aquí hi ha... a Ciutat Real i a Toledo i tot
era,
això, en tenim allà dotzenes, i què ha passat? Ara, pues, el Banc d'Espanya, pues, aportant allà...
No, no, del Banc d'Espanya sí, nosaltres, eh?
Bueno, clar, un milió i milió de pessetes de les d'abans.
Em penso que encara no ha posat en marxa la màquina, penso.
perquè es va posar en marxa la màquina, és la inflació pujar, no? Ah. Jo em penso que la màquina...
Bueno, no la poden posar a màquina perquè no la podem posar nosaltres, que anem a veure-ho, no podem fer pessetes, eh?
No, exacte, no podíem fer pessetes d'allò...
Ah, perquè si no, la fia vas de pas de volar amb la pesseta i tira que te vas, no?
Però, ara va molt sent.
Ara que el Bunyà ha encetat això del ram de la construcció i del totxo, també sembla que tingui la culpa el totxo, però, veiem, a Sant Feliu els paletes més o menys encara van fent, però jo recordo que hi ha una crisi d'aquestes.
Sí, sí,
jo ja n'he vist tantes de crisis que ja em perdo. Sí, sí, però els paletes de Sant Feliu van plegar tots.
Sí, se'n van anar a
Suïssa. No va quedar ni un. I un empresari es va suïcidar. Ara veig que no se suïcida ningú, eh? Perquè ell encara va tenir potser no sé, un mal moment i va dir, bueno, això...
Però ja estava a Sant Feliu.
Però aquesta crisi que és ara potser és més global, és tot el món. Llavors era només...
Amb un punt concret.
Ara és això el que fa por, jo.
La reconversió del tèxtil. Vam dir, bueno, doncs va, totes les empreses que es van acollir al pla de reestructuració
del cotó. Sí.
Sí, aquest, jo tenia un cosí de la meva mare, que aquest treballava a Textil Race, que estaven aquí a Cardedeu, i li van dir, mira, i això, t'interessa? I va dir, ah, doncs vale, que us firma. Bueno, i aquest al cap de 4 dies el van avisar, vés al Banc d'Espanya, a la Plaça Catalunya, a cobrar la teva indemnització. I li van fotre una pila de bitllets allà a sobre. Sí. Que no, això és el que et toca. Collons, li van solucionar la vida.
Jo crec que van fer cèntims empresaris amb això, eh? Perquè nosaltres, quan vam plegar, jo me'n recordo que ja havíem plegat, que em varen venir a casa, no sé qui, un de la fàbrica, no sé qui, un director, i diu, Pere, has de venir de seguida allà a la fàbrica. Dic, què passa? Diu, vine, ja t'ho diran. I allà hi havia els jefes...
Jo diria que el temps de crisi ja hi hem estat prou. I com que desgraciadament hi tornarem, millor que ho deixem per una altra dia.
Ens en sortirem i en tornarà a obrir una altra. Sí, sí, podem quedar més grossa, però anem fent.
Permet que ho puguem explicar, Rai.
Exacte. No, però això que deia, que només em van fer destruir un teler. Simbòlicament, vaig haver d'agafar un mall i pam, pam, destruir, i amb allò hi havia el jefe de la reestructuració textil de Catalunya, ja va certificar com la màquina es feia, la maquinària es feia malbé, devien cobrar el xec que devia ser, per tant, per teler ja es va acabar aquí.
Sí.
I se'l van tornar a vendre, els altres telers es van tornar a vendre?
No, era xatarra, i això van anar per xatarra.
Parlant del Cardener, us prometo, i parlant del Llobregat per tot això, el Porreig i tal, que tots aquests que simbòlicament es havien trencat per fer entrar maquinària nova, cada 6 o 8 telers d'entrar una maquinària nova, aquests telers que no es van enxerracar, que deien allà, van anar a parar molta gent de la fàbrica que es va posar a fer mans a casa seva.
Ja, pot ser, sí.
Molts d'aquests telers.
Amb les colònies aquelles del Llobregat, o sigui, tot això, un reportatge a la
tot això, entre tots hem de reconèixer que és molta història, i com que ja us he dit, desgraciadament la cosa, ens sortirem, i el que ha dit en Lluís, i tornarem, doncs deixem-ho per un altre dia, i ara anem a parlar de coses de Sant Feliu, diguem una mica més festiu, una mica més agradable.
XIX, el seu nom Joan Serra, mandoler per vocació, el seu mot...
Lluís, en el teu llibre que parles d'això de la font dels Ales i el Cep d'Or, que dius que en un casament a la Barceloneta vas conèixer un cantant d'un conjunt i tot això, què ens es pots explicar?
Bueno, jo no ho vaig conèixer, eh? Va conèixer el que llavors va ser, al cap dels anys, la meva nòvia i la meva senyora, la Rosa Maria. Es va casar el Frederic de la Ferreteria i van anar a fer un dinar entre família a la Barceloneta, en un restaurant que se deia Les Dos Hermanes, i allà hi havia un camarer jove, i que aquestes noies també eren molt joves, i van fer amistat, i van dir, i tu què fas, no sé què, jo canto un conjunt, i un toc que es diu, on hem tocat mai, encara no ens hem estrenat. I diu, nosaltres coneixem el pare Coll de Sant Feliu i si volguessis venir, ah, vindré. I com que us diuen, no ho sé, potser li direm Sirex. I tu com te dius? I jo em dic Leslie. I van venir dos estius a la Font dels Albes, dos o tres diumenges, de franc, i inclús es pagaven els segalers. I llavors aquests, els Sirex aquests van ser molt famosos i ja van tornar a venir a Sant Feliu, però llavors cobraven, eh? Però sempre feien un preu especial.
O sigui, que ja la fama ja el porta, això,
aquest,
no?
Aquest que parlava del Leslie, d'una vegada ja ho has dit abans, l'Enxoveta.
L'Enxoveta, sí.
Sí, aquest va ser regidor molts anys de l'Ajuntament de Barcelona, per Convergència, sí. I llavors jo continuo parlant, o sigui, quan això dels Albes va anar a la decadència, va sortir l'esclat del Cep d'Or. aquí ara tenim...
No, per aquí pel Cep d'Or, o sigui, jo recordo que hi van desfilar la flor i nata de la cançó catalana.
Sí. Lluís Llach va ser un dels primers concerts que va fer.
Jo em recordo un dia que va vindre el Raimon a cantar, hi havia més guàrdies civils que gent a la portera, cuidado.
Què dius ara?
Sí, en aquell moment... Mira, hi va haver-hi un concurs de dibuix a la plaça al cap d'uns dies, hi va haver-hi un nano que va dibuixar, i me recordo com si ho veies ara, diu, Raimon el Cep d'Or, i es veia allà dibuixat un com si cantés, i a dalt una, com una blana, i tot eren tricornis.
Tot amb tricornis allà, molt bé.
Va interpretar-ho per... Va ser un dibuix, però d'aquells que la gent s'hi fixava, eh?
Però, sí. Què ens diu el guardi, no? El Jordi.
Jo només us puc explicar el que m'ha vingut, perquè ja sóc de l'altra generació i més que res doncs, he begut dels que havien anat al Cep d'Or. Del Toni Corderes, del Quique Ribalta, del Macià, amb els grups que van fer. Nosaltres els veiem amb ells i van ser una mica els impulsors de que hi havia un, de que algú es bullia a Sant Feliu i que ens anava estirant els que anaven pujant per continuar doncs, fent música. I és el que hem anat fent un grup aquí, un altre grup allà, doncs anar fent com fins ara, vull dir, porto 20 anys fent una mica això, doncs anar tocant amb aquest, amb l'altre, i doncs els nanos que et veuen a tocar, i ben, aquest també toca, doncs jo també m'agradaria fer un grup, i és una mica això, i és una cosa que es porta d'aquí, vull dir que en un altre lloc, que no hagis tingut un, de veure'l tocar sovint, ja dius, coi, no toca ningú, no hi ha un món, i d'aquí ha bullit la caldera. No, d'això una mica, però clar, el Cep d'Or va ser una cosa forta en aquella època.
Ara... I aquests companys teus, t'han explicat alguna cosa, alguna coseta una mica especial del Cep d'Or?
Tots expliquen coses especials. N'hi ha una que encara té una cullera que li havia donat en Lluís Llach amb espaguetis. Diu, la gordo, una cullera amb espaguetis, perquè me la fotia pel cap perquè l'emprenyava. I l'altre un dia un que havia begut molt, que no sabia l'ascensor, que es veu, el Dorsa això en sap mil.
Bueno, el Dorsa ja el convidarem sí. A venir.
Es va ficar a dormir i a mitjanit va sonar l'alarma del foc i tothom corria per allà al Cep d'Or. I bueno, no els explico, però era una època d'excessos, també.
Sí,
eh?
També. Hi havia una gàbia que tenien una mona.
La mona, que el Dorsa sempre em diu, si algú tingués un retrato d'aquella mona, que seria feliç, perquè no li fotia cap retrato, jo me l'estimava molt, aquella mona, molt.
Bueno, això que expliques del que es va acabar foc, hi havia, hi dormia aquell dia, el Tete Montoliu.
Veus? I es va
acabar foc a la cuina, se'n va anar la llum, perquè es va acabar els cables, i el va sortir amb el soroll i això, les sirenes o el que sigui, el Tete Montoliu va sortir, el Dorsa també, diu, vagila, Tete, vagila, no et fotis de cap, que s'ha anat la llum. I el Tete Montoliu diu, vagila tu, perquè jo tota la vida estic a les fosques.
Sí. Va venir un que li deien l'Oriol Tramvia, i li vaig dir, escolta'm, què te'n recordes d'aquella època? Diu, no me'n recordo de gran cosa. Perquè és un que s'ha castigat molt, i a vegades li parles d'una cosa i et surt per una altra banda, perquè és el que et deia, en èpoques de molts excessos, i la gent que a vegades té el mal viure de sortir i passar-se amb segons què, després llavors ho paguen amb això, que al cap se'ls imba una mica. Però vaja, els artistes a vegades ho fan
aquell, això. Amb aquella gent d'aquell temps, o sigui, si anaves amb un concert, per exemple, del Pau Riba o del Jaume Sisa, no podies parar... O el millor o el pitjor, perquè a vegades també depèn de l'estat que sortia.
Has de comptar que m'expliquen que els reenganxaven, que vull dir que primer els feien tocar a Barcelona i després aquí a Sant Feliu els portaven a dormir. I llavors quan arribaven aquí es trobaven que hi havia jarana, sarau, i s'enganxaven, però vol dir que ja anaven tocats, ja venien tocats.
Sí, home.
Alto.
Bueno, venien a dormir i a fer un bon sopar, perquè el Dorsa pare els hi feia un bon sopar, i tots teníem moltes ganes de venir. La cosa és que menys el Joan Manuel Serrat, perquè no va venir, perquè va haver de marxar per cames, cap a Sud-amèrica, per l'alabà, La resta, jo aquí en el meu llibre estan tots fotografiats i estan tots, o sigui, la Marina Rossell, el Raimon, el Barbonet, el Lluís Llach, bueno, tots aquests que...
Tots,
la Trenca, tots, menys el Joan Manuel Serrat, perquè també havia de venir. Però venien de franc, o quasi de franc. Perquè, esclar, llavors el Vicenç Dorsa, els coneixia tots, perquè durant bastants anys va ser el mànager del Tete Montoliu.
I va portar el Celeste, també.
I va portar el Celeste, esclar, tenia... Es van reunir tres coses, un local adient. Un bon cuiner que els atipava, i llavors el Vicenç, que els coneixia tots, i que hi havia un públic entregat i que disfrutava molt.
Inclús venien a assajar entre setmana algun grup,
això sí, això no
venien a assajar aquí, la secta sònica, els icebergs, gent d'aquesta, van fer una amistat tan forta i se trobaven bé, hi havia la piscina, es podien quedar a dormir, doncs coi, què més vols? Qualsevol estigui a Barcelona, ja venien aquí i un dia de cada dia podies anar a fer la cervesa i trobaves assajant un grup d'aquests. Vull dir que és una cosa que dius, ostres...
Un savi, no sé qui, va dir, diu, cada vegada sé més que no sé res. Doncs això, en molts llibres cada vegada sé que em podré fer una altra segona o tercera edició, però les coses que m'expliquen de nou, que ja me n'han explicades, però encara me n'expliquen
més. Jordi et posarà al corrent de totes aquestes.
No, jo sentit a dir, pel Marigó, per un, per l'altre, que hi anaven molt i que, escolta, m'arribaven i, uf, mare de Déu, allò, estaves tot el dia treballant, anaves allà i veies aquella llibertat i aquell d'això i et feia, saps? I, bueno, doncs... És una cosa important,
que no? Es veia que una cosa s'acabava i hi havia una expectativa.
Es va juntar tot, es va juntar tot.
Veies sortir el sol, diu, mira, per allà...
I tothom hi anava, oi? Quan tocava el Raimon amb aquelles cançons protestes, tothom cap allà.
Jo me'n recordo...
Ja ens venen a buscar, els tricornis.
Sí, no t'estrany. No, ara ja difícilment en trobaria.
No, et sembla que deu ser el Dorsa, perquè... Aviam un moment, el Pablo que pari i el Solido.
Gavina voladora que volteja sobre el mar, i el pas del vent mar enfora vas voltant fins arribar a la platja assolellada, platja de dolços records, on dia i nit hi fa estar la nina dels meus amors.
L'amic d'Orsa en té per explicar moltíssimes del Cep d'Or i l'emplacem per la pròxima audició. Però com és normal, ens hem deixat el que nosaltres teníem previst per parlar-ne en tercer lloc, i era el tema sobre l'avi i el pare de l'Artur Mas i la família Cadot. L'Artur Mas, cap de l'oposició del Parlament de Catalunya. Lluís i Miquel, en el proper programa què ens explicareu d'aquest tema últim que hem parlat?
Mira, de Miquel i jo, perquè ell té coses interessants de Barcelona, mirarem d'enllaçar, que això ho explico en el meu llibre, no tot, perquè Miquel m'ha donat més temes, la relació que van tenir la família Vallcorba-Catot i els Catot, amb la família del pare i l'avi de l'Artur Mas, que van estar a Sant Feliu, i llavors els Catot fabricant que anava a Barcelona, i bueno... I llavors també el fill del Catot, fabricant de Barcelona, que va estar al club de futbol Barcelona, que va estar en el Balonmano i amb la família real, o sigui, l'Ordon Garín. O sigui, tot aquest tema són una sèrie de coses divergents, però que s'enllacen. Per això, com que ja s'ha acabat el temps, el Miquel i jo ho deixem per la propera setmana.